anem avui per una nova secció a la My Oldtram, des del seu perfil, entre talles que podeu seguir a través de les xarxes socials. Mai, bon dia.
Bon dia, Mercè, com estàs?
Doncs amb ganes d'escoltar-te, perquè avui no m'ha donat ni temps de preguntar-te, perquè clar, fora micro estem... No parem, i llavors no m'ha donat ni temps de preguntar-te de què parlem. Però com tenim aquesta estoneta,
sí,
ja
mira,
em va bé.
Jo prefereixo l'estona d'abans, fora micro, parlar amb tu i explicar-nos com estem, i després que sigui una mica sorpresa, això.
Que sí?
Sí.
Mai, doncs vinga, arrenquem.
Doncs mira, Mercè, jo vinc a parlar una cosa de molta, molta, molta actualitat, perquè és una cosa que va passar literalment fa dos dies. Fa dos nits va ser la Super Bowl. Segur que n'heu parlat de tot el que ha passat amb el Bad Bunny i tota aquesta història, que ha sigut molt rellevant. Jo, tot i que a mi Bad Bunny personalment no és el cantant que més m'agrada i que sóc conscient que té una veu que no és... Prince, Bad Bunny, la veritat. Entenc que tot el que ha passat ha sigut de molta importància per la situació que té als Estats Units ara mateix amb el ICE i tot aquest tema migratori i demés. Llavors crec que ha sigut una cosa que serà històrica. Però jo no vinc a parlar de Bad Bunny. No seria jo si vingués a parlar de Bad Bunny.
Val, perquè dic, si no posem una miqueta d'antecedents perquè no tothom està al cas del que passa al món, no?
Exacte.
I més amb aquestes històries.
Exacte. Llavors, jo ara sí que et posaré una mica en context del que és el que va passar fa dos nits, diguéssim, dos matinades aquí a Espanya, que era el partit de la Super Bowl als Estats Units. Llavors, això que parlava de Bad Bunny és que la Super Bowl és un esdeveniment esportiu superimportant, el més vist al món, i a la mitja part sempre es fa un concert, un artista pues, canta algunes coses. Aquest any va ser Bad Bunny, això ha sigut molt comentat, jo animo la gent a que busqui informació sobre això, però jo no volia parlar d'això. Jo volia parlar d'una cosa que va passar a l'anunci, als anuncis de la Super Bowl. ¿Vale? Passa que emeteixen quatre anuncis que són ben bé com l'anunci aquí de... El primer anunci de després de les campanades, no? Que és com superimportant. Són anuncis que veuen milions i milions i milions de persones i que generalment tenen un impacte.
I un cost.
I un cost, sí. Històricament, aquests anuncis havien sigut de... aletes de pollastres, patates, cervesa, apostes, no? Com una cosa una mica, bueno, lo típic, no? Com si fos l'anunci de Coca-Cola d'aquí que fan de Cap d'Any, no? Què passa? Que enmig d'aquest festival d'accessos, perquè tot plegat, Estats Units ja té una cultura de l'accés, però tot plegat, enmig de tot això, aquest any, apareix un anunci que parla de perdre pes. Mercè. Sí, o sigui, tal qual, entre anuncis de cotxes, de refrescos, d'un trailer d'una pel·lícula, i de sobte, un protagonista inesperat va ser l'Ozempic. Va sortir la Selena Williams per parlar, bueno, amb l'anunci del que ella és imatge, perquè la companyia és del seu marit, això també cal dir-ho, d'aquests nous medicaments que han sortit al mercat, per perdre pes, que en aquest cas era l'Ozempic. Jo, per poder contextualitzar què és l'Ozempic, m'agradaria explicar d'on comença aquesta història amb aquest medicament, no? Perquè això està ara molt associat a Hollywood, hi ha moltes actrius i actors que històricament havien sigut persones grasses i amb la sortida d'aquest medicament pues, ha tingut un impacte molt, molt important en el món de Hollywood. L'Ozempic és un medicament que no va néixer per aprimar. És un medicament que va néixer per tratar la diabetes tipus 2. La seva funció principal era ajudar a controlar el sucre en sang. Què passa? Que durant els assajos clínics els metges es van adonar d'una cosa curiosa, que és que els pacients perdien pes. I no poc, perdien bastant pes. En aquell moment, sense voler, es començava a gestar un dels medicaments més comentats en el món dels últims anys. Per la gent que s'escolti i no sàpiga, m'agradaria explicar què fa exactament aquest medicament, perquè últimament ens arriba de moltes maneres, però jo crec que és important saber què és el que fa realment.
Sí, perquè només ens quedem amb el resultat final.
Exactament, exactament.
A prima i pa allà que vull.
I pa allà que vull.
Sense tenir en compte perquè serveixi les conseqüències.
Exactament, exactament. Llavors, l'Ozempic imita una hormona natural que tenim en el cos, que es diu GLP-1, i aquesta hormona, en el nostre cos, de forma natural, fa tres coses molt interessants. Una, que l'estómac es buidi més lentament. Dos, que redueix la sensació de gana. I tres, fa que el cervell es senti saciat abans. Això és una hormona que tothom té, nosaltres tenim. Cada un la secreta d'una forma, perquè no som autòmates i no tothom, igual que no tenim la mateixa hormona del creixement, per tant unes persones són més altes que altres.
Que no som clones.
Exactament. Al final, el que es tradueix l'efecte d'aquesta hormona és tenir la sensació de que estàs, quan tens manca d'aquesta hormona, que estàs tot el dia lluitant contra la gana, tot el dia. I això en persones que tenen problemes de sobrepès, o obesitat, bueno, sobrepès potser no tant, però obesitat i demés, doncs és un tema. Què passa? Que ara s'ha trobat també que s'ha com desenvolupat que la idea de que aquests medicaments també tenen efectes sobre els impulsos de l'alcohol i d'algunes substàncies addictives. Llavors, s'estan investigant. Jo personalment, no estic molt a favor d'aquests medicaments, per una cosa que ara t'explicaré, però tampoc estic en contra. Entenc que en persones, per exemple, una persona amb depressió que no produeix serotonina de forma natural en el cervell i això li porta a tenir una depressió crònica, doncs se li dona una medicació per aquesta mancança de serotonina. Pues això igual, si tu tens una malaltia on realment tu no estàs segregant aquest GLP-1, a mi em pareix bé que se't doni aquest medicament, perquè és una cosa mèdica. Ara, què passa? Hem passat d'un medicament per una malaltia a un fenomen social. L'Ozempic ha passat en molt poc temps de ser un fàrmac mèdic a convertir-se en un terme viral. Se'n parla a TikTok, es fan aparadors, consultes mèdiques, a grups de WhatsApp. A tot arreu es parla d'aquest tema. I en alguns països s'ha detectat que inclús al haver introduït aquest medicament en la societat estan canviant els consums d'ultraprocessats. Vull dir, no tot és dolent, però què passa? Quin preu, no? Una altra cosa curiosa que vaig llegir que em va semblar superfort és que als Estats Units alguns cinemes han començat a vendre crispetes de format més petit perquè han detectat que el públic menja menys. Perquè està tan extès l'ús d'aquest medicament,
que fort,
que està canviant les conductes socials. Què passa? Que de sobte arriba la Super Bowl. I aquest any això ha saltat a la palestra d'una forma molt bèstia, que és que un dels anuncis més comentats portava aquest tractament de mà d'una dona, la Serena Williams, que ha estat en el punt més alt del seu esport sense ser una dona normativa. La Serena explica, no, en tot el tema aquest que ha hagut de l'Ozempic, que ella, bueno, pues una de les millors esportistes del món, ha guanyat tot el que es pot guanyar, és una tia forta, ha sigut mare, o sigui, va tornar a competir super poc temps després de ser mare perquè es va recuperar. O sigui, una tia increïble, però tenia sobrepès perquè la seva constitució és d'una tia gran. Què passa? Que està casada amb l'amo d'una d'aquestes marques. I llavors ella es va començar a punxar aquest medicament i va perdre 45 llibres, una cosa així, que deuen ser uns 20 quilos, no sé si tant, igual 15 quilos, una cosa així. La qüestió és que, de sobte, davant de tot el món, aquesta dona, que ja era un referent de dona forta, esportista d'èlit, diu que per estar millor l'únic que ha pogut fer és prendre aquest medicament.
Wow.
Clar, aquí és on apareix una reflexió interessant, que és que ha passat de ser una cosa mèdica a ser un tema estètic. Perquè la Serena Williams ja era una dona sana. Ella en cap moment ha dit jo vaig prendre això perquè estava malalta, perquè tenia diabetes tipus 2, algun trastorn metabòlic. No, no, no. Ella el que volia era perdre els quilos aquests que la feia no veure's canònica. Perquè ella ja era tot el que podia ser.
I de pas ajudar l'empresa del seu home, no ens enganyem, clar.
Això, vamos, per suposat. Què passa? Sí, som conscients que aquest medicament té beneficis, milloren el control del sucre a la sang, poden reduir riscos cardiovasculars, ajuden a persones amb obesitat clínica... que sí, que estic d'acord. I jo, Mercè, t'ho diré. En la meva batalla amb el pes m'ho he plantejat, inclús. Són unes injeccions que en Espanya no ho cobreix la Seguretat Social, que em pareix superbé que no ho cobreixi. Quan són casos, com et dic jo, que no tinc cap malaltia.
És a dir, que tu pots anar a la farmàcia i comprar-t'ho així com així?
Tu has de receptar un metge, però pot ser un metge privat.
Ja
està. Tu te'n vas a un endocrí privat, que pagues la visita i li dius, voldria això. No et fan ni analítiques, Mercè. T'ho recepten, ho pagues, és car, és molt car. I a tu casa te vas a punxar-te això. Sense que ningú hagi mirat, per exemple, si tens problemes de coagulació.
Clar, efectes secundaris.
Efectes secundaris, ningú t'ho mira. Però clar, no estem parlant d'un tema mèdic aquí. Estem parlant d'un tema estètic. Torno, aquí, que és on està el punt.
Clar.
Perquè quan no és una cosa mèdica, tu, no tinc res que dir. Si tu tens un metabolisme que requereix un medicament per poder tenir menys risc de desenvolupar una diabetes tipus 2...
I sota control mèdic.
I sota control mèdic, tia, pa'lante. Però si tu ho fas per una cosa purament estètica, tenim un problema. I, a més, hi ha estudis ja, perquè tot això és molt recent, però ara ja comencen a veure estudis, a part dels efectes secundaris, que són molt bèsties, que si tu ho fas des d'un punt en el que hi ha... el que t'amou és no solventar la teva relació amb l'alimentació, quan deixis el medicament perquè no te'l pots prendre de per vida, tornaràs a engreixar. Això està demostrat. No ho dic jo. Hi ha estudis, papers mèdics que demostren que no provoca cap tipus de canvi amb la relació amb l'alimentació. Simplement fa, si tu t'ho prens d'una forma sense estar malalta, simplement fa que tinguis menys gana. El buidament gàstric és més lent, tens més sacietat, per tant, menges menys. D'acord? Però si tu tens una mala relació amb l'alimentació, quan això deixi de fer-te efecte, tornaràs allà on vens.
Efecte rebot, que en diuen,
exactament, no? Exactament, exactament. A més, hi ha uns efectes secundaris molt heavies, perquè hi ha, jo n'he llegit, nàusees, problemes digestius, malestar gastrointestinal, estupendo. Jo amb això, un paracetamol també t'ho pot fer, hi ha medicaments que tenen molts efectes secundaris, però no, crec que se'n parla poc que un efecte secundari, que a més està provat que és alt, és la ceguera, irreversible. No és que et punxes i mentre et punxes tens menys visió, no. Ceguera irreversible, Mercè.
Què dius, mai?
Sí, llavors, jo em pregunto...
Què està passant, no?
Bueno, què està passant? Pues que estem vivint en un món que estem que va per sobre la imatge que la salut. I això t'ho dic jo, que he estat molt malalta i que estic en recuperació del trastorn alimentari, que jo fa poc vaig passar una gastroenteritis. I vaig estar 3 dies sense menjar, perquè tot sortia de mucós. I jo, en compte de pensar, t'has de recuperar perquè estàs molt malalta, vaig estar en molt malestar, em trobava molt malament. Pensava, això que em trec de sobre. Tu creus que això és un pensament que hem de tenir? Perquè jo no ho deia, no hi havia salut darrere d'aquest pensament. Era purament estètic. Si estic 4 dies sense menjar, mira tu, la panxa més plana demà. Uh-huh. Inclús, feia poc, parlava amb una noia que em deia... Prefereixo estar malalta a gorda.
Buah.
Jo he tingut converses amb persones que m'han dit jo, posar-me malalta d'algo que em pugui recuperar, però que em faci no menjar i aprimar-me, tampoc li diria que no. Escolta, s'estem escoltant? És greu això, Pregunta-li a una persona malalta. Pregunta-li què vol. I nosaltres, des del privilegi de ser persones sanes, gordes però sanes, diem, preferiria estar malalta gorda? Que m'estàs contant? Jo segueixo una noia que parla de discapacitat. Ella té una discapacitat greu i és una noia gorda també, a part de discapacitada. I diu que ha rebut molt més odi per gorda que per discapacitada. I deia, és que a mi em va pitjor ser gorda que discapacitada. Jo amb la discapacitat entra molt la condescendència aquesta i la infantilització en la que em miren. D'acord, però no sento l'odi que sento per ser gorda, una dona gorda. Llavors, què passa? Sí, en l'anunci de la Super Bowl, que milions i milions i milions de persones als Estats Units i milions de persones a la resta del món, perquè jo vaig veure, a mi el futbol americà no m'interessa, però el descans de la Super Bowl me'l vaig veure sencer, perquè és una cosa com de cultura pop i m'interessava. Si nosaltres vam veure tot això, què li estem dient al món amb això?
Llavors tenim el resultat de la societat.
Exactament.
No ens podem queixar.
Bueno, sí, ens podem queixar, ens hem de queixar.
Clar, sí,
però
queixar,
no ens podem queixar, té raó.
Clar.
O sigui, estem és un símil una mica estrany, però ens estem menjant la societat que estem nosaltres creant.
Clar, és que ho estem creant nosaltres mateixos.
Clar que sí.
Amb aquest consum, no?
100%. També jo entenc la gent que ho pren, perquè hi ha... Front la idea de primària amb molta desesperació. Perquè proliferen persones que et diuen en 21 dies, haz esto, en 21 dies nada. Si tu vols aprimar, que és superlícit i està bé, i ho dic jo, que estic enmig d'un procés, fes-ho des d'un lloc que no sigui l'odi. Treballa-ho, ves al psicòleg, parla amb la teva doctora del cap, el que sigui, però no ho facis.
En mans de professionals.
Sí.
Sempre.
I
de manera com molt conscient i respectuosa, també,
i molt,
mai.
Exactament, perquè al final... no estem parlant de salut, estem parlant de negoci. Està, és una de les empreses que més ha crescut aquest any en bossa i en banca. Perquè aquí hi ha un negoci, la desesperació d'aprimar-se és un negoci. Jo això ho he vist tota la vida.
Clar.
Marques que et fan creure que si veus els seus batuts t'aprimaràs. Pastilles que et fan creure que si les menges t'aprimaràs. Si això, jo sempre dic, si això fos real, no hi hauria una persona gorda en el món. Si fos tan fàcil, si fos una cosa tan senzilla, no existirien les persones gordes. Perquè tothom ho faria. No perquè estar gros sigui dolent, però les persones que hem sigut gordes o som gordes i hem patit el que és viure una societat gordofòbica, ningú vol passar per ahí. Ningú vol passar. Tu vols què persona vol passar perquè jo què sé, no cabre en un seient d'avió? O coses d'aquest tipus, que això és molt violent de viure. Llavors, crec que en aquests casos no estem parlant de salut. I jo estic farta de que ho vesteixin tot de salut. Quan no és salut, és negoci. I això ho deixa ben clar el que va passar ahir en la Super Bowl.
I m'agrada molt que puguis donar la teva versió, la teva opinió, mai, perquè són temes que normalment es tapen, allà queden, no, jo no en vull parlar perquè no m'atreveixo i perquè, jo què sé, hi haurà unes conseqüències o el que faci falta, però t'agraeixo moltíssim que portis temes d'aquests que ens portin a ser una miqueta més conscient.
Gràcies,
no? I que puguem ajudar doncs, a qui ho necessiti realment.
Bueno, és que jo crec que al final l'existència d'aquestes coses existeixen perquè hi ha molt de patiment darrere de tot això. Llavors, jo, si alguna persona ens està escoltant i té problemes de pes o d'obesitat i tot això, jo el primer que li diria sempre és que busquin ajuda en llocs que sabeu que no us volen treure els calés.
Exacte.
O sigui, el primer pas sempre ha de ser el CAP, un centre de salut, una nutricionista, és igual, però que no us intenten estafar, perquè darrere de la indústria de perdre pes hi ha un negoci, no hi ha salut.
I és molt trist, però
molt trist.
És la realitat.
És la realitat, sí.
Maioltra, gràcies per acompanyar-nos aquesta setmana. Fins a la propera.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.